Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Hi ha convocada una concentració a la plaça Sant Roc per reclamar un IVA superreduït pels productes d'higiene menstrual. L'ONG Period Spain reclama més recursos per lluitar contra l'anomenada pobresa menstrual. Una situació silenciada que afecta moltes dones arreu del món. 2 de cada 10. Segons el director de l'organització, Anna Enric, la pandèmia ha evidenciat encara més aquesta problemàtica. Ho ha explicat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, coincidint amb el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.
La pandèmia ha posat de relleu la necessitat de donar productes d'higiene menstrual a les persones que no tenen els recursos necessaris per fer-ho, però és el primer cop que comencem a fer passos en aquest camí i, per tant, tenim molt per fer en tots els àmbits de l'administració i de la societat civil organitzada.
Precisament, l'Ajuntament lliurarà productes d'higiene íntima a les persones vulnerables, juntament amb els lots d'aliments que reparteix el Rebost Solidari. A més, el consistori també treballa en un permís menstrual per a les treballadores públiques de 12 dies a l'any, una proposta que va sorgir del grup d'Esquerra. Cap de setmana amb un fum de concerts a la ciutat. Aquest divendres, l'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà la novena de Beethoven d'aquí a poc més d'una hora. El segon a la sala va de música també a càrrec de Pepet i Mariet avui, i demà arriba al Teatre Principal el comiat definitiu dels escenaris dels sabadellencs Ovella Chao. El tercer intent anirà de veres. I en esports, el Sabadell s'ho juga tota una carta diumenge a Anduba, en el cap de setmana que fa una dècada de l'ascens anterior a l'actual, a segona. Coincideix amb l'estrena del documental Tornar 10 anys d'Ipurua, que ha començat fa cosa de minuts. Demà passat, nit de ràdio i posar l'ull als altres camps, a banda del decisiu Mirandés-Sabadell. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb la companyia i el control del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...24 graus ara mateix al centre de Sabadell, un cel esplèndid, assolellat. Anem a veure quina és la previsió, per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya a veure què ens ha de passar les pròximes hores i li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les immediates hores d'avui divendres encara haurem de parlar del creixement de nuvolades a punts de muntanya, sobretot del Pirineu i del Prepirineu. En aquest sector encara es pot produir alguna precipitació, que seria de caràcter feble, acumularia quantitats de precipitació minces, però puntualment podrien anar a acompanyades de tempesta. La temperatura avui quedarà més alta, alguns dels valors per sobre dels 30 graus de temperatura màxima a Ponent, però és que àmpliament a l'àrea de l'interior els valors de temperatura estaran per sobre dels 25 graus. Cap de setmana dual amb matins, amb estones de sol, però amb creixement de nuvolades durant la tarda i precipitació, que afectarien dissabte el Pirineu i el Prepirineu, més importants al sector oriental, però també a punts de l'interior del quadrant nord-est. Diumenge, novament, precipitacions al Pirineu, al Prepirineu, però podrien estendre's una mica més cap a l'extrem sud i també en altres punts de l'interior. Els llocs que quedarien al marge seria la zona del litoral. Temperatura dissabte una mica més alta, diumenge la temperatura recuperada una mica. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Perquè fa el trànsit, us podeu imaginar, un divendres tarda, doncs, les problemàtiques habituals a les principals vies ràpides que ens volten per sortir de la ciutat de Barcelona. La resta, tranquil·litat. Des de les 7 del vespre hi ha una concentració convocada a la porta de l'Ajuntament per reclamar que els productes d'higiene menstrual tinguin un IVA superreduït. Això vol dir que en lloc de gravar el 10%, ho facin el 4%, com els productes de primera necessitat. A més, els col·lectius convocants de la protesta també creuen que s'haurien de garantir tots aquests productes de forma gratuïta per a les persones en situació de vulnerabilitat, una mesura que el ple municipal ja va aprovar a principis de maig a través d'una moció de Junts per Sabadell. De totes maneres, encara hi ha molt de camí per recórrer en la lluita contra la pobresa menstrual, que és com s'anomena la pobresa que impedeix que les persones tinguin una higiene íntima adequada. Per això diversos col·lectius es van unir per convocar la concentració d'aquesta tarda, que coincideix amb el Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. N'ha parlat una de les impulsores, Ariadna Galiana Forca, al Cafè de la Ràdio.
Perquè vam veure això, les desigualtats aquestes, que sigui el mateix que el caviar, i que la Viagra, aquí va ser quan ens vam indignar, no? O sigui, la Viagra és més barat, l'oliva de la Viagra, que aquest, i vam dir, bueno, doncs, anem a fer alguna cosa. Dic, bueno, vam veure que era un divendres i que ens podem reunir una quanta gent, i vam començar a escampar el missatge. Llavors, escampant el missatge també hem vist, hi ha una gent que fan compreses de roba, i com que és roba, encara és més car, saps? L'oliva és més car, perquè consideren que és roba, no és higiene íntima.
Ara bé, durant tot l'any hi ha col·lectius que treballen per acabar amb l'estigma i la invisibilització que pateix la menstruació a la nostra societat. És el cas de l'ONG Period Spain, que dirigeix Anna Enric. L'activista considera que la pandèmia del coronavirus ha posat sobre la taula aquestes problemàtiques que fins ara estaven silenciades.
La pandèmia ha posat de relleu la necessitat de donar productes d'higiene menstrual a les persones que no tenen els recursos necessaris per fer-ho, però és el primer cop que comencem a fer passos en aquest camí i, per tant, tenim molt per fer en tots els àmbits de l'administració i de la societat civil organitzada.
Des de l'entitat calculen que 2 de cada 10 dones pateixen pobresa menstrual. També denuncien que és necessària molta més formació a les escoles i les institucions per conèixer aquest procés, les malalties que hi estan relacionades i com es pot facilitar la vida a totes les persones que menstruen. Sobre aquesta qüestió, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha recordat avui que el seu plenari es va mostrar favorable a la visibilització menstrual, instant la Generalitat a donar a conèixer productes d'higiene reutilitzables i sostenibles per la menstruació. També demana al govern espanyol que rebaixi l'IVA d'aquests productes al 4% i fins i tot que comenci a estudiar si es poden oferir de forma gratuïta a la llarga, com ha fet el govern escocès.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El nou pla estratègic del Banc Sabadell preveu que l'entitat tingui uns beneficis de 700 milions d'euros al 2023, amb noves retallades de costos a Espanya per valor de 100 milions el primer trimestre de 2022. A més, també volen potenciar la seva presència digital i tota la majoria de projectes de la banca de particulars es passaran al model remot. El BS també vol continuar sent el banc de les empreses i fer créixer la filial britànica TSB en el mercat hipotecari. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat sabadellenca remet el seu pla estratègic 2021-2023 a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, on preveu que la seva rendibilitat creixerà un 6% el 2023, un percentatge que situaria els guanys del BS en els 700 milions d'euros. En el marc de la transformació del model de negoci i la simplificació dels processos, el banc s'ha proposat reduir els costos en 100 milions l'any vinent. De moment ja ha pactat amb els sindicats 1.800 sortides amb prejubilacions on els treballadors rebran el 75% del salari fins que arribin als 63 anys. La reducció de 100 milions, però, podria derivar en una reducció de la plantilla addicional. L'entitat durà a terme una profunda transformació del seu negoci a particulars i comptarà amb un model 100% digital per als comptes, els préstecs i els mitjans de pagament. Pel que fa a la comercialització d'hipoteques, productes d'estalvi, inversió i assegurances, l'entitat treballarà en un model híbrid, és a dir, a través de canals digitals, però també amb el suport de personal especialitzat a les oficines. La digitalització serà un dels 3 eixos estratègics, mentre que els altres 2 se centraran en enfortir la seva posició en les empreses, on ja té una penetració del 40%, i en el creixement en el mercat hipotecari pel que fa a la filial britànica TSB.
També us expliquem justament que el Banc Sabadell ha perdut un 6,5% del seu valor a borsa el dia que ha anunciat aquest pla estratègic. A l'hora del tancament del parquet espanyol l'IBEX 35, les accions del Sabadell havien perdut 3 cèntims, del 0,68 al 0,65. I sindicats i patronals estan a l'expectativa de les polítiques del nou govern aragonès. Els representants dels treballadors i els de les empreses coincideixen a apuntar que caldrà veure quines són les propostes per sortir de la crisi provocada per la Covid-19 i demanen al nou executiu diàleg. Repassem què és el que demanen alguns d'aquests agents socials. Des dels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT reconeixen que voldrien veure un govern més d'esquerres i demanen als nous consellers de Treball, Empresa, Afers Socials i Economia, mà estesa i una política a favor de la reindustrialització de l'economia productiva. José Luis Fernández és vicesecretari general de la Federació de Serveis Públics de la UGT i exsecretari general de la comarca.
Venim de reclamant ja fa molt de temps de la necessitat de que n'hi hagi polítiques industrials de país que necessitem, i el Vallès Occidental, que som una comarca purament industrial, ho hem notat moltíssim, aquesta falta de polítiques i de recursos suficients per donar una empenta i un canvi de model productiu que necessita el nostre país. Aquí al Vallès tenim un pacte per la reindustrialització molt potent.
En canvi, els representants anarcosindicalistes de la CGT es mostren molt més escèptics. Els empresaris, per la seva banda, demanen claredat en els processos per repartir els fons europeus Next Generation i temps per veure què proposen els nous consellers. Rosby Moix, presidenta del Gremi de Fabricants, aposta per les ajudes a l'economia productiva.
Que facin una bona gestió de tots els fons europeus, dels Next Generation, una gestió rigorosa i transparent, perquè totes les empreses tinguin l'oportunitat de poder beneficiar-se d'això, i les empreses, les micro i les pimes, vull dir que puguem entrar aquí.
Des de les petites i mitjanes empreses, Josep Maria Catalán, president de Pimec Vallès, assegura que cal donar marge als diferents departaments, però es feliciten perquè finalment s'hagi format l'executiu.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Ciutadans vol liderar un pacte de ciutat per instar la Generalitat que construeixi la residència pública de gent gran del sud. La formació taronja portarà una moció al pròxim ple municipal, que se celebrarà dimarts que ve, a la qual també ha sumat com a proposants el PSC i Podem. Els liberals, però, volen que tots els grups s'hi sumin per poder fer més pressió al nou govern de Catalunya. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'Ajuntament i la Generalitat van signar fa 15 anys un conveni a través del qual el consistori cedia uns terrenys al carrer Diego de Almagro i, a canvi, el govern català hi construïa una residència per a gent gran. El projecte, però, continua al calaix i, a dia d'avui, no s'ha posat ni una pedra del nou equipament. El grup municipal de Ciutadans vol desencallar-lo fent un pacte de ciutat que inclogui totes les forces amb representació al consistori. Adrián Hernández l'ha presentat avui en roda de premsa.
Estem a l'any 2021. No hi ha cap plaça pública a la ciutat i ha caducat aquest pacte de ciutat que es va fer l'any 2006. De fet, el trencament del pacte de ciutat va ser l'any 2019. Si recordeu, al febrer de l'any 2019, el govern anterior va fer un protocol d'intencions a la Generalitat de Catalunya, però que va trencar la unanimitat que hi havia. Es va trencar per la meitat tant el govern de la ciutat anterior com l'oposició, i la Plataforma del Sud, que va ser la impulsora d'aquest acord de la residència, també estava en contra d'aquell protocol que modificava el que s'havia acordat el 2006.
A més d'aconseguir aquesta unanimitat a l'entorn de la construcció de la residència de gent gran, la moció de Ciutadans també planteja que es prenguin mesures per reduir la llista d'espera per accedir a un equipament d'aquestes característiques. De la mateixa manera, la formació demana que s'impulsi un estudi per conèixer quines necessitats arrosseguen les residències de la ciutat després de la pandèmia. Hernández ha recordat que el sector sociosanitari ha estat un dels més perjudicats durant la primera onada de la Covid-19. La falta de recursos en aquests moments va provocar desenes de contagis i morts a les residències.
I el grup municipal de Junts per Sabadell demanarà l'elaboració d'un cens de l'amiant que hi ha a la ciutat al pròxim ple municipal. La moció dels juntaires, amb el nou regidor Lluís Matas incorporat en substitució de Lourdes Siurop, proposarà que es facin campanyes de conscienciació a la població i que se'ls proveeixi d'elements per retirar l'amiant i portar-lo al punt blau fins als 80 quilos. Junts recorda que aquesta substància provoca càncer de pleura, actualment sense cura, i en canvi es troba molt present al paisatge urbà, com apunta el regidor Francesc Xavier Baró.
Tenim multitud d'elements en tot el paisatge urbà. Ho podem trobar en les típiques cobertes que són les plaques d'uralita conegudes, en què és ciment, que és aplicar l'amiant amb una mescla de Portland, que està molt popularitzat. Ho podem trobar en canonades, ho podem trobar també en plaques a nivell del que puguin ser revestiments, amb productes ignífugs, amb frens per vehicles.
Actualment el 70% de l'amiant ja s'ha degradat i les seves fibres circulen per l'aire. Europa s'ha marcat l'objectiu d'eliminar-lo completament l'any 2032, però els juntaires lamenten que si bé el 2018 es va aprovar una moció per unanimitat per encarar el tema, creuen que encara no s'ha fet res. En aquest sentit, demanaran un programa de substitució de l'amiant, la seva retirada en edificis públics i explorar les línies de subvencions possibles que ara mateix estan quedant vacants.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La novena de Beethoven tanca avui la temporada simfònica de Sabadell. L'Orquestra Simfònica del Vallès clourà amb aquesta peça immortal una de les temporades més complicades de la seva història. Serà un triple recital que aquest vespre arriba a Sabadell, passarà pel Palau de la Música de Barcelona i tancarà la petita gira a Lleida a l'Auditori Enric Granados. L'Aleix Graell en té tots els detalls. Una composició icònica que Verdi considerava confusa en el seu quart moviment, precisament el més famós, ja que en aquest final de sinfonia el geni de Bonn va introduir-hi els versos de Schiller que tota la vida havia volgut musicar. És el que avui coneixem com l'himne de l'alegria. El director de l'orquestra ballesana, Xavier Puig, ha explicat al programa Al Matí com ha estat el repte de l'últim concert.
És un repte a nivell també logístic, no només musical, sinó logístic, de posar-hi 120 persones a l'escenari. És un aquesta temporada és insòlit, no? És inèdit. I per tant, jo estic molt orgullós de que l'orquestra hagi prioritzat aquest manteniment de l'activitat i no hagi triat doncs la via fàcil que han triat altres institucions, que era cancel·lar-ho tot i l'any que ve en tornarem a parlar. En això doncs crec que ha lluitat molt l'orquestra perquè sigui possible.
Una novena sinfonia que, tal com va passar el 1824, quan es va estrenar, és molt popular i ja ha esgotat les entrades a la faràndula. La música de Beethoven posarà punt i final a la temporada sinfònica de Sabadell, però l'obertura del concert serà per Hércules et Omphale, de Ferran Sor, un compositor català contemporani a Beethoven. I els assistents aquesta nit a la sala Va de Música estaran vacunats pel grup Pepet i Marieta, ens ho explica el David Palacio.
Saps que mai seré com tu voldries que fos.
A les 9 de la nit, el grup, amb membres d'Ulldecona, Benicarló i Barcelona, presentaran l'avenç del seu nou disc amb el single La Vacuna. L'espectacle es realitzarà en petit format, ja que les restriccions només deixen un aforament de 36 persones. Tot i això, el show mantindrà l'essència habitual dels espectacles de Pepet i Marieta, en què tractaran l'amor, el sexe i les relacions. D'aquí el nom d'aquesta cançó. Són declaracions de Josep Bordes, membre del grup, al programa El Cafè de la Ràdio.
Bueno, la vacuna és perquè nosaltres pensem que l'amor és la vacuna. L'amor és realment el que ens sustenta i el que ens soluciona tots els problemes, i el missatge que volem donar fonamentalment és este. I el que sí que fem és un joc de paraules en el context actual i li volem donar la volta, pues, perquè pensem, i al final crec que és una cosa molt de Pepet i Marieta, que a la vida sempre s'ha de buscar la part lluminosa i intentar veure sempre el tanto positiu i mirar les coses en optimisme.
La vacuna, però, no serà l'únic single, i és que el pròxim 11 de juny publicaran el segon avanç d'un nou disc que encara no té data de publicació. Després de tocar avui a les 9 al Va de Música de Sabadell, el grup participarà en dos festivals musicals a Tarragona i a Mallorca durant el mes vinent.
Tu ets la meva vacuna, amor, del meu cor.
Diuen que la tercera va a la vençuda. Potser sí que aquesta serà la bona, perquè els Ovella Chau s'acomiaden del seu públic.
I ens menjarem el món sense pressa, cuinarem a poc a poc, com quan fem l'amor.
S'han menjat el món junts, com diu la cançó. Ara, amb el concert Chau Ovella, posen punt i final a l'experiència i cadascú farà el seu camí, com explica un dels seus membres, Aniol Riba.
Bueno, ja hi ha alguns projectes engegats. El Pau, per exemple, el guitarrista, i un dels compositors del grup, doncs ja té el seu projecte i toca amb altres grups. El Dani, baixista, també té altres projectes. Cadascú fa una mica les seves coses, i aquí es dedica més al món de la música. Jo també vaig treure un tema fa no gaire. Llavors, bueno, anirem fent coses. Potser d'aquí uns anys, doncs, fem un pensament i fem un grup de recordant, no?, el que havíem viscut, però vaja, ara mateix cadascú va fent el seu camí.
Si han tornat al Sopa de Cabra, bé, podrien tornar d'aquí un temps els amos del Pastoreig. Estigueu atents a les seves xarxes socials, perquè les últimes entrades disponibles s'estan recol·locant durant les darreres hores. El concert de demà serà un recull de l'última dècada, farcit de festa. Hi haurà sorpreses i a més temes inèdits que es podran escoltar per primera vegada i també per última. La decisió és definitiva de moment. Més qüestions. Tres cotxes implicats en un accident de trànsit a la carretera de Barcelona. Dos quarts de dues de la tarda d'ahir, una ambulància del 100 va investir lateralment un turisme a la Nacional 150 a la Cruïlla amb el passeig d'Espronceda. Un tercer turisme se'n va veure afectat i es van traslladar quatre persones al Parc Taulí amb pronòstic lleu. La policia deté un jove com a presumpte autor de robatori amb força. Prop d'aquesta mitjanit, els agents van detenir un noi de 20 anys a la plaça Olímpia com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a les instal·lacions de l'estadi La Nova Creu Alta. Després de la detenció, es van obrir diligències judicials.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Notícies d'àmbit més general. L'Agència Europea dels Medicaments ha valorat, ha avalat la vacuna dels adolescents entre 12 i 15 anys contra la Covid-19 amb l'antídot de Pfizer-BioNTech. Després d'una reunió extraordinària aquest divendres, els científics experts de l'agència han validat els estudis clínics realitzats amb més de 2.200 adolescents i que indiquen una efectivitat del 100% i la seguretat del vaccí pels menors. El cap de l'estratègia de vacunes de l'EMA, Marco Cavalleri, ha assegurat que poder vacunar els menors és un pas important en la lluita contra la Covid-19. Tot i això, ha recordat que està en mans de cada estat membre decidir en quin moment comença a vacunar els adolescents. I d'altra banda, els 5 municipis metropolitans que integren la zona de baixes emissions, Rondes de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han acordat ampliar la moratòria de la zona de baixes emissions pels vehicles pesants 6 mesos més després de les circumstàncies econòmiques derivades de la pandèmia. I ara, els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un entrenament és el que li queda al centre d'esports abans d'afrontar la final d'aquest diumenge a Anduba. El Sabadell ha de guanyar el camp del Mirandés i esperar que dos dels tres rivals que té per sobre fallin per aspirar a la permanència. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El centre d'esports arriba viu aquesta última jornada, però necessitarà el favor de tercers. S'han de complir dues d'aquestes tres premisses per celebrar la salvació. Que el Lugo no guanyi a Vallecas, que el Logroñés no guanyi a casa contra les Palmes i que el Corcón perdi el seu camp contra l'Espanyol. El tècnic del Sabadell, Antonio Hidalgo, afronta així aquesta finalíssima.
No hi ha res més que el partit nostre. Hem de guanyar el nostre partit. No hi ha res més. No podem pensar en una altra cosa, perquè l'altre no ho podem controlar i és evident que hi haurà informacions, però d'això ja vam parlar la setmana passada amb els jugadors. Ells estan molt centrats, hem preparat el partit com sempre, intentant fer mal a l'equip contrari, que l'equip contrari no ens faci mal, però és molt important només pensar en el nostre partit, guanyar el nostre partit, guanyar el nostre partit.
L'empat del Sabadell també podria servir per aconseguir la salvació, però les probabilitats cauen a picat. Haurien de perdre també el Logroñés i el Lugo i que el Castellón no guanyi a Màlaga perquè es donés un triple empat amb els de la Rioja i els gallecs, del qual en surt beneficiat el centre d'esports. Una possibilitat ben remota i que només es pot evitar guanyant contra un Mirandés que no juga res. Tot i això, Hidalgo espera un equip que ho doni tot sobre el terreny de joc.
Jo espero el millor Mirandés possible. Jo he vist tot l'any el Mirandés. Aquesta setmana he vist 4, 5, 6 partits del Mirandés i veus el potencial que tenen. Són jugadors joves, aniran al límit. Físicament són el millor equip de la categoria, amb un entrenador que ha fet un gran any. I a partir d'aquí, jo només penso en trobar-me el millor Mirandés possible.
I així ho han confirmat també des de terres burgaleses. El Mirandés és novè i no pot aspirar al play-off i, a més, ha afluixat la marxa en les últimes setmanes pel que fa a resultats. Com a molt pot enfilar-se a una anecdòtica vuitena posició. Però el seu tècnic, José Alberto López, té clar que vol aconseguir la victòria i, més, sent el seu últim partit com a entrenador de l'equip.
Ese es nuestro objetivo, el intentar ganar el último partido, intentar luego mirar el otro resultado y que podamos quedar octavos, que si no recuerdo mal es la mejor clasificación en la historia del Mirandés. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra ilusión y con esa il·lusió hemos preparado esta semana y este partido.
El Sabadell farà demà l'últim entrenament a la Nova Creu Alta i després marxarà camí de Miranda. S'espera que hi hagi concentració de seguidors sabadellencs per acomiadar l'expedició. El xiulet inicial, recordem, diumenge a les 9 de la nit, amb una hora de prèvia, al Sabadell en joc.
I a les portes d'aquest decisiu enfrontament, avui es compleix una dècada de l'ascens del centre d'esports a segona divisió a Eibar. Com ja hem anat explicant els últims dies, el documental Tornat 10 anys d'Ipurua repassa aquella llista i hores d'ara s'està emetent a l'Espai Cultura. Ahir, en el mateix escenari, va tenir lloc una preestrena molt especial, amb la presència d'un bon grapat de jugadors i tècnics de l'època. Entre ells no hi va faltar l'heroi de l'ascens i autor del gol a Eibar, Marc Fernández.
La gran mayoría hacía desde entonces que no lo veía porque su carrera ha ido por un lado, la mía ha ido por otro y como ya sabes yo doy muchas vueltas y como te he dicho no me esperaba tanta gente y me ha gustado muchísimo. Me quedo con lo que te estoy contando, que nos hemos visto todos y no parece que haga 10 años que no nos vemos y es eso, el grupo que formamos que siempre hemos dicho todos eso, hoy se ha visto aquí.
Tots els beneficis recaptats aniran destinats a l'àrea de pediatria del Parc Taulip, tot i que no està previst que realitzin més sessions a l'Espai Cultura. Encara hi ha temps per fer un donatiu a la fila zero en els enllaços que trobareu a les xarxes socials 10 anys Ipurua. Més centre d'esports, el juvenil A del Sabadell viurà diumenge un dia molt especial. Els nois de Miquel Lladó, després de signar una gran temporada de divisió d'honor, tanquen el curs rebent l'Europa en un escenari de luxe, la Nova Creu Alta. El club ha obert les portes del temple juvenil per acomiadar-lo amb tots els honors. A no tractar-se d'una categoria professional, es permetrà l'entrada d'un màxim de 750 persones que s'ubicaran a la zona de tribuna. Serà un dia farcit d'emocions, ja que per molts integrants de la plantilla significarà l'adeu al futbol base. Entre ells el d'Alberto Salamanca, forjat des de petit a les categories inferiors del Sabadell.
Miqui nos ha dicho que, sobre todo, que disfrutemos, que disfrutemos del premio que nos han dado y que, ya que nos han dado un premio, que lo aprovechemos al máximo y que, bueno, disfrutar del último partido. La mayoría somos de tercer año y ya nuestro último partido de etapa juvenil y de fútbol base, así que no, sobre todo lo que nos ha dicho, que disfrutemos al máximo.
Serà la primera vegada aquesta temporada que els aficionats arlequinats podran assistir a l'estadi per un partit en el qual Sabadell i Europa no tenen res en joc. El duel a la Nova Creu Alta, diumenge, a les 12 del migdia. Repassem la resta de qüestions del dia en un format més breu. Encara en futbol, a primera catalana, el Sabadell Nord busca apropar-se a la zona de permanència. Diumenge reben a Can Oriac les franqueses, el tercer amb gairebé el doble de punts que els arlequinats. Carlos Oliva, capità del sabadellencs, espera fer valer el factor camp per donar la sorpresa.
Que cada equip tiene sus cosas y será un partido también muy difícil, pero al fin y al cabo estamos en casa y los que tenemos que salir a ganar somos nosotros y confío plenamente en mi equipo que lo sacaremos.
El Sabadell Nord les franqueses començarà diumenge a les 5 a Can Oriac i en futbol sala l'amic dels Pou i Cercat ja té a la butxaca la classificació pel play-off d'ascens a segona B. Els dels Marinals van acabar de jugar els 15 minuts del partit suspès contra el Linyola i es van imposar per 9-4. Amb aquests 3 punts l'Escorial assegura la primera plaça del grup. Raúl Martín és un dels golejadors de l'equip.
La margen de error, entonces nosotros también sabíamos que cada partido era una final y cada partido teníamos que ganar sí o sí. Estábamos medio obligados a ganar, solo se clasifica uno. Y por muy bien que lo está haciendo el que queda segundo, no va a tener la oportunidad. Teníamos que hacer una piña, ser una familia y estar unidos en todo momento.
I el bàsquet Pia necessita guanyar per més de 19 punts a Sant Adrià per passar a la final de la Copa Federació. Els escolapis van perdre a casa el primer partit per aquesta diferència i ara han de remuntar a domicili. Jaume Prat, el tècnic, té clar quins errors cal corregir respecte a l'anada.
Ells són molt intensos, parlen molt, diuen moltes coses, la banqueta sempre està a dintre pista i ens centrem en aquestes coses quan ens hem de centrar en el joc. Llavors és més poder anar allà a competir de tu a tu, a poder fer un partit que els jugadors disfrutin i tinguin bones sensacions, que no pas una altra cosa.
Demà a les 6 de la tarda a Sant Adrià es decidirà el segon finalista de la Copa Federació. Marxem. Tornem a més informació dilluns a partir de les 9 al Cafè de la Ràdio. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials o a la web radiosabadell.fm. Els programes, però, continuen. A les 8, Quimèric. A les 9, Xocolata Express. I a les 11, Vitamina Dens. Bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.